La setmana passada el Congrés dels Diputats aprovava per unanimitat la coneguda com a Llei L, una normativa que ha de millorar les prestacions a les persones que pateixen esclerosi lateral amiotròfica i agilitzar els tràmits burocràtics per a les famílies cuidadores. La normativa també ajudarà altres famílies amb casos de malalties neurodegeneratives. És el cas de l'esclerosi múltiple que afecta unes 9.000 persones a tot Catalunya. Avui precisament parlem d'aquesta malaltia i com s'està treballant en millorar-ne el diagnòstic. Marxem fins al Prat Ràdio, on tenim ja a punt Víctor Asensio García. Molt bona tarda.
Bona tarda. L'Hospital Universitari de Bellvitge ha començat a implementar una eina d'intel·ligència artificial que permet detectar pacients amb esclerosi múltiple no controlats, de mal pronòstic o amb resposta subòptima al tractament. Es tracta d'IcoBrain, una IA capaç de detectar canvis subtils en imatges de ressonàncies magnètiques. Per saber-ne més, saludem el doctor Pablo Naval Baudín, neuroradiòleg del Servei de Diagnosi per la Imatge de l'Hospital de Bellvitge. Bona tarda.
Bona tarda, Víctor.
Aquests dies hem sentit molt a parlar de l'ELA per aquesta nova llei aprovada al Congrés dels Diputats, però no és estrany que encara confonguem l'esclerosi lateral amiotròfica amb l'esclerosi múltiple. Ens pots explicar en què consisteix l'esclerosi múltiple i quina diferència hi ha amb l'ELA?
Bueno, al fons són dues malalties que, encara que el nom pugui ser semblant, són malalties molt diferents, no? La ELA és una malaltia que neurodegenerativa on tenim una alteració de l'estructura de les neurones, els axons, uns neurofilaments que conformen aquests axons, específicament, sobretot, uns axons motors on, que transmeten tota la informació del cervell a la musculatura i que aquests axons comencen a degenerar-se. I per això el missatge, no, les ordres del cervell no es transmeten bé cap als músculs i té aquest impacte amb un deteriorat progressiu de la funció motora dels pacients. L'esclerosi múltiple és una malaltia diferent, és una malaltia variada, amb uns efectes molt variats. Té un component neurodegeneratiu, però també té un important component inflamatori. Quan diem autoinflamatori, vol dir que hi ha linfocits, hi ha glòbuls blancs del mateix sistema immune del pacient que travessen, s'introdueixen al cervell i creen petits focus d'inflamació dins del cervell, no? Petits focus d'inflamació que són aguts, que apareixen com a brots. Un pacient pot estar bé una temporada sense cap símptoma i de sobte hi ha un petit focus d'inflamació que li donarà uns símptomes, no? Llavors, una és una malaltia més inflamatòria i l'altra no ho és. No?
Precisament, a l'Hospital de Bellvitge, ara parlem de l'esclerosi múltiple, és pioner en tot l'estat, precisament, en fer servir una nova eina d'intel·ligència artificial per personalitzar el tractament de pacients amb esclerosi múltiple. Explica'ns com funciona aquesta eina, en què consisteix?
Es tracta d'una eina que es diu IcoBrain, que el que ens permet és analitzar les imatges de ressonància magnètica i veure, com hem dit, hi ha petits, amb l'esclerosi múltiple hi ha petits focus d'inflamació que apareixen al cervell, no? Durant els anys, els pacients poden acumular desenes o inclús centenars de petites lesions i nosaltres, amb les ressonàncies magnètiques, jo soc neuroradiòleg, jo el que faig no veig els pacients directament, el que veig són les seves ressonàncies magnètiques. Aquests pacients els fem ressonàncies magnètiques tots els anys. I les ressonàncies magnètiques ens permeten veure si el pacient té activitat que no sempre la detectem per símptomes, no? Potser el pacient no nota símptomes, però sí que té activitat inflamatòria i que la veiem a la ressonància i hem de saber detectar-la per poder tractar aquests brots, per poder tractar millor a aquests pacients, no?
Per tant, aquesta IA, imagino que el que fa una mica és mirar les imatges, no?, que vosaltres li poseu.
Exactament. Li donem accés, no? Li donem les imatges, valora les imatges i és un suport al radiòleg. Ens ajuda a detectar amb més precisió i sobretot a quantificar millor exactament si hi ha noves lesions o no hi ha noves lesions per poder acurar millor el tractament del pacient.
Com creieu que pot millorar el tractament de pacients a l'ús d'aquesta IA? No sé si accelera també la detecció d'aquests casos.
Exacte. No? Al final aquí el que passa és que, com dic, poden haver-hi moltes petites lesions i al final és la valoració, hi ha un cert petit marge d'error que hi pot haver. Al final la IA és com una segona visió, és un suport que ens ajuda a dir... a ressaltar si troba que hi ha petits focus d'inflamació o no, i és una ajuda més. Llavors, què ens permetrà això? Saber si un pacient té activitat amb més precisió, amb menys marge d'error, i si hi ha activitat, aquesta activitat es pot tractar. No? Amb l'esclerosi múltiple hi ha un ventall molt ampli de tractaments actualment, per sort, i es tracta de saber exactament en quina fase està el pacient per poder-la tractar millor. Si el pacient li podem tractar millor a llarg plaç, la idea és que acumuli menys seqüeles.
Ja està en marxa aquest projecte? Ja heu començat a detectar o a posar les primeres imatges en aquesta intel·ligència artificial? I si és aquest cas, quin resultat us està donant de moment?
Bueno, ara mateix estem en una fase encara d'implementació, de rollout, estem implementant el software i ens hem d'acostumar a ell, no? No podem dir que tenim resultats clarament encara, perquè hem de saber com interpretem aquestes imatges. Quan qualsevol eina que s'implementa a medicina s'ha de fer amb molt de cuidado, no? Amb molta cura, perquè has de saber interpretar les dades, has de veure com quin impacte ha de tenir sobre el maneig del pacient, i has de tenir una miqueta d'experiència. O sigui, ara mateix estem encara en una fase d'implementació i de proves, i la idea és que aquest projecte duri un any i l'any que ve puguem analitzar tot el que hem fet i veure una mica quins són els resultats, si ens està ajudant o no. Potser està confonent, jo crec que no. Jo tinc molt clar que és una eina que donarà molt de suport, però encara és molt aviat per produir resultats, no?
Clar, ara mateix l'Hospital de Bellvitge esteu sent una mica qui està provant, no?, aquest sistema, esteu sent pioners a Espanya en l'ús d'aquest software, però tampoc és la primera vegada que es fa servir l'IQBrain, ja es fa servir a Estats Units i a Bèlgica, i per tant entenem que està una mica rodat, no? Al final és com qualsevol incorporació de qualsevol eina de diagnosi o de tractament de pacients que es van afegint cada any, encara que potser les IAs ara ens posen més les coses sobre la taula perquè estan de moda, no?, però sempre es van afegint coses. Jo et volia preguntar si creus que les intel·ligències artificials seran precisament això, noves eines que es aniran incorporant cada cop més al sistema de salut.
Clar, jo aquí sí que volia destacar, no? Aquest tipus d'eines sí que fa molt de temps que s'utilitzen. Nosaltres mateixos, quan hem utilitzat no aquesta eina en concret, però eines molt similars, de detectar noves lesions, d'intel·ligència artificial, sobretot per un ús amb recerca, no? Tu, per exemple, estàs fent un assaig clínic, estàs provant un fàrmac i vols veure... Si estàs fent un assaig clínic, vols extreure la màxima informació possible per poder extreure les millors conclusions d'aquest estudi, no? Però una cosa és que l'utilitzis en recerca per extreure més dades i per poder analitzar millor el que estàs fent i extreure millors conclusions. I una altra cosa és el que aquest projecte és, jo crec que és molt innovador, és que és una aplicació clínica directa, no? No és que Icometrics no s'hagi aplicat millor. IcoBrain s'ha aplicat abans amb altres projectes d'Espanya de recerca, però en aquest cas l'estem aplicant amb la pràctica clínica. És a dir, ens ajudarà a prendre decisions reals amb els pacients en el dia a dia, no? I la idea és aquesta, com és una eina amb la que hi ha molta experiència a nivell de recerca, ja tenim la confiança per saber que els resultats, home, seran bons, evidentment està validada per ús clínic i que ens ajudarà amb el dia a dia. I responent a la teva pregunta, que no era aquesta, que era si veurem més eines, jo tinc molt clar que sí, ara estem en un moment en tots els camps, no? Tothom ho veu, que sí, XGPT, etc. Hi ha un moment de transformació i amb la medicina també. Amb la medicina normalment és molt més lent perquè, com dèiem abans, qualsevol cosa que s'incorpori s'ha de validar molt i molt i molt bé. Primer hi ha unes regulacions, evidentment, unes regulacions per aplicar un software per ús clínic, però a part hem de saber interpretar aquests resultats, perquè si tens una eina molt bona que et dona molta informació... Clar, les guies, com les maneres de treballar que hem fet fins ara, no teníem accés a aquesta informació, no? I hem d'adaptar les interpretacions que fem i les decisions que prenem en funció amb aquesta informació afegida i més rica, no? I això requereix un aprenentatge, també, una adaptació.
Doncs un aprenentatge, una preparació que fareu o començareu a fer vosaltres des de l'Hospital de Bellvitge, que després pot servir d'experiència per altres hospitals, però de moment vosaltres sou ja, diguéssim, els referents en aquest ús d'aquesta intel·ligència per aquest cas concret. No sé si el fet de que sumeu aquest tipus de tecnologies i el fet de que, per exemple, també tracteu un de cada 10 casos d'esclerosi múltiple a Catalunya us col·loca com un dels referents amb l'esclerosi múltiple a Catalunya i a Espanya.
Bueno, Bellvitge és un centre de referència de Sur, és un dels 12 centres de referència d'Espanya d'esclerosi múltiple, i evidentment és un centre de referència. No som els únics que treballem amb aquest tipus de coses, no? Molts hospitals, al final, com dèiem abans, tothom està veient tots els avantatges que pot donar la intel·ligència artificial, però sí, jo crec que ara mateix jo crec que és una gran oportunitat poder incorporar aquestes coses. És difícil incorporar-les perquè hi ha moltes barreres que s'han de superar, tecnològiques, hi ha barreres de, no, d'adaptació, d'aprenentatge, com dèiem abans, i és complex, però jo crec que sí que és una gran oportunitat i que posicionava en una posició, no, molt bona i sobretot bona pels pacients.
I, sens dubte, una barrera que també tenen aquest tipus de projectes al final és l'econòmica, perquè tot té un cost i precisament la implementació d'aquest tipus de tecnologies són molt, molt cares per l'administració pública i també, doncs, a vegades cal que hi hagi subvencions privades, com pot ser, per exemple, i permet-me que ho tregui avui perquè és notícia, és aquesta subvenció de la Fundació de la Caixa que us atorga els 50.000 euros perquè pugueu desenvolupar una cosa molt similar. No? Al final és una eina d'intel·ligència artificial pròpia vostra, oi?
Sí. Jo aquí vull separar dues coses. Primer, la implementació de Cobrain reconeixer que sí, que és molt car, però justament hi ha una ajuda de Novartis que ens està ajudant a com a mínim, a fer aquesta prova durant un any i analitzar i fer una mica d'anàlisi de costos, que jo crec que estarà molt clar que és una eina que ens ajuda i que surt molt a compte. I després, però això és la implementació d'EcoBrain, i després nosaltres mateixos tenim una unitat de radiòmica amb la que fem recerca i innovació amb tot tipus de projectes de radiologia. Ja tenim un projecte de radiòmica, es diu projecte de radiòmica, dins del servei de radiologia de l'Hospital de Bellvitge, amb el qual intentem desenvolupar, no, la tecnologia en temes d'imatge avançada, imatge computacional, imatge quantitativa. I en aquest context hem demanat una beca, una ajuda a la Fundació La Caixa per desenvolupar una eina pronòstica en pacients amb esclerosi múltiple, que ens ajudi a predir en el futur quins pacients aniran millor, quins pacients tindran una forma més agressiva per poder tractar d'una manera més temprana, no, i més eficaç, i així intentar evitar, en part, idealment, aquest acúmul de discapacitat. I estem molt contents perquè la Fundació La Caixa ens ha ofert aquesta oportunitat i ara començar uns anys, jo crec, de desenvolupament i de treballar molt amb això.
Doncs Pablo Naval Baudín, neuroradiòleg del Servei de Diagnòstic per la Imatge de l'Hospital de Bellvitge, enhorabona per aquesta subvenció, per també aquest projecte, i moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. Bona tarda.
Moltes gràcies, bona tarda.